Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ana, ¿qué le diría a Florentino Pérez?
Florentino y su empresa Cobra, conjuntamente con Renace, es la destrucción, es el mal. Los cachíes siempre lo vamos a recordar de que es un desgraciado.
Som a Guatemala i la persona que parla amb aquesta contundència és Ana Rutilia i Calchoc. És advocada i activista en defensa de la terra. La lluita a què ha dedicat més energia ha estat per aturar la construcció d'un macroprojecte hidroelèctric. S'anomena Renace i ha tingut un impacte molt negatiu a la seva regió. I sí, el Florentino Pérez, a qui interpel·la, és el president del Real Madrid. L'empresari liderava la companyia Cobra quan es va encarregar de construir tres de les quatre centrals del complex energètic. L'Anna els hi va plantar cara. Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita. Si mires a l'horitzó des de la carena de turons que rodegen Sant Pedro Carxà, distingiràs almenys una desena de tonalitats de verd. És un espectacle immens. L'aire transporta aromes de cardamom, cafè i pebre. La natura no necessita obrir-se camí. Al contrari, si et despistes, es torna apropiada a l'espai. L'Anna Rutilia es mou per aquest territori com si fos casa seva, i d'alguna manera ho és. És indígena maia quechí, com la majoria de veïns d'aquesta zona del departament d'Alta Verapaz. Viu a la ciutat, a San Pedro, però sempre que pot s'escapa a aquests turons i aquestes valls esquitxades de comunitats camperoles. Aquí respira, descansa i es troba entre la seva gent. És també la raó del seu activisme. La seva regió pateix des de fa dècades un espoli permanent de terres i recursos i l'ha de defensar davant de l'Estat i de grans empreses, algunes transnacionals. En aquest ecosistema i en aquest conflicte, l'aigua és un element central.
¡Chel, bienvenida!
Gracias, qué ilusión.
Al fin.
¿Qué importancia tiene, Ana, el río en tu vida?
Es como la sangre que corre en mi cuerpo. Para nosotros los mayas, de sagrado, significa la vida y también ahí nos da de comer. Yo vivo cerca del río Cabón. De pequeña lo recuerdo como un río caudaloso. Antes, pues, estaban los cerros, los valles, las montañas. El río corría libremente. Y hoy, pues, prácticamente se han borrado muchos paisajes. Y eso es muy doloroso para nosotros, porque nosotros, el pueblo quechí, somos hijos de la madre tierra.
L'Anna Rutilia ronda la seixantena. És menuda i enèrgica. Els seus ulls petits tot ho controlen. Es vesteix sempre amb la roba tradicional maia, amb faldilles amples que li arriben fins als turmells i camises brodades amb motius acolorits. Als peus ja estiga la ciutat o bé enmig d'un terreny pedregós i ple de fang i acostuma a portar sabates de pell, fines i elegants, sovint obertes i fins i tot amb talons importants. No deixa de sorprendre com pot caminar sense entrebancar-se, aliena a les trampes que li presenta l'orografia. I t'imagines que potser és perquè l'Anna camina com viu, sobreposant-se a les dificultats i les amenaces amb tossuderia. Em va haver d'aprendre des de ben jove.
Y yo crecí en una familia de 9 hermanos. Y mi hermano mayor era un gran defensor del pueblo quechí o de los pueblos indígenas. Aquí hubo una guerra, un conflicto armado que le llaman, en los años 70, 80, fue los años más fuertes. En aquellos tiempos de guerra tenías que callarte la boca porque si no conseguías la muerte. Un 13 de enero de 1983 nosotros sufrimos la desaparición de mi hermano.
Situem-nos a Guatemala a principis dels anys 80. En poc més de 2 anys, entre el 1981 i el 1983, més de 200.000 persones van ser assassinades i van desaparèixer en un genocidi contra la població indígena del país. El va dirigir el general Efraín Ríos Montt, que acusava les comunitats maies de donar suport a la insurgència guerrillera. Aquells 2 anys van deixar una ferida profunda, individual i col·lectiva, en regions com Alta Verapaz.
Miles i miles i miles de hermanos mayas desaparecidos, masacrados. Yo creo que la guerra nos hizo mucho daño. Y empezamos a buscar a mi hermano. Y eso me llevó a mí a quitarme el miedo también. Nunca lo encontré. Sin embargo, creo que ya nací para... Mi Nahual es ese, de buscar y no tener miedo.
Tu Nahual es tu destino.
Ese es mi destino, ajá, desafiar y todo eso.
Des de llavors s'hi ha dedicat en cos i ànima a desafiar. Va treballar de mestra en cursos d'alfabetització per adults. En temps de guerra, aquestes lliçons es gravaven en cassets i es distribuïen de manera clandestina. Va ser una de les fundadores de l'Acadèmia de les Llengües Maies i també va treballar en la Defensoria de la Dona Indígena, fins que va decidir centrar-se en el dret.
Así es, soy una de las pocas abogadas indígenas que hay en Guatemala y más abogada perchí. Estudié Derecho porque el sistema de justicia oficial que tenemos, pues no es nuestro. Está fundamentado en el derecho romano, francés, alemán, que nada tiene que ver con el pueblo quechí o los pueblos indígenas de Guatemala. Los pueblos indígenas de Guatemala han sido despojados de sus tierras y territorios de una manera supuestamente legal. Guatemala es un país, un estado eminentemente clasista, racista, discriminador y todos los calificativos.
Així, actualment dedica bona part dels seus esforços a reclamar i legalitzar títols de propietat sobre la terra per comunitats indígenes camperoles. Són grups que moltes vegades no tenen cap document que reconegui la seva possessió, però ara el necessiten més que mai. Si no, els podrien expropiar les terres i expulsar-los, cosa que ja passa. A Guatemala, un país ric en recursos, les activitats extractivistes apunten a moltes direccions diferents: hidroelèctriques, mineria, producció de fusta o els monocultius d'alvocats, per exemple. Però, com dèiem al principi d'aquest episodi, la lluita que ha marcat la seva trajectòria té un nom propi: Renace.
Ana, ¿qué es Renace?
Es el despojo más grande visto en estos años. Renace es una empresa que tiene un complejo de 5 hidroeléctricas y que ha dejado a miles de personas sin acceso al agua, los ríos del río Cabón. También ha destruido el entorno natural, ha canalizado el río Cabón en un 90%, ha roto el tejido social. Ellos entraron engañando a la gente, que iban a traer desarrollo, que íbamos a tener energía eléctrica y que iban a generar empleos. Usaron testaferros para comprar las tierras y despojar ilegalmente a muchos quechíes de sus tierras y luego generar energía eléctrica que no es para el consumo ni comunitario, ni municipal, ni mucho menos nacional. Es para la exportación.
Ens ho ensenya en persona. Enfilem camins rocosos només aptes per vehicles tot terreny dotats amb rodes semblants a les d'un tractor. Anem fent bots entre carenes i petites comunitats fins a arribar a una de les centrals, Renace 4, situada al riu Canlinx. Mentre l'Anna observa el desastre pensativa, des de darrere del recinte tancat, un dels guardes de seguretat la crida. No sap el que li espera.
Nos están tomando fotos los guardias.
¿Qué quiere?
Véngase.
¿Cómo?
No está permitido tomar fotos, disculpe.
¿Por qué no está permitido tomar fotos?
Es que no es la recomendación que permite la empresa que no es necesario tomar fotos.
¿Cómo?
Si usted quiere tomar fotos, es para arriba. Y acá, para arriba, para acá.
¿Pero por qué si yo estoy en la vía pública? Esta es una carretera que donde pasa la gente. Eso no es de la empresa Renace. Y si yo tengo una cámara, yo lo puedo fotografiar por todos lados, ¿no? ¿Quién dice? La empresa no me puede a mí impedir que yo tome fotos. No me puede impedir Renace. ¿Quién es Renace? Es una sociedad anónima que ha robado el río. A mí no me lo va a permitir, a cualquier otra sí, pero a mí no me puede impedir que yo tome fotos y que yo pase aquí porque este es público. Ahí se lo dice. Les mando saludos. Adiós.
L'Anna és així, un tornado. Però no sempre. Poc després, esclata a plorar. És la frustració de no haver pogut parar la construcció de la central. És la tensió viscuda durant anys. La lluita desgasta. Després ho veurem. Però ara tornem a Renace.
Es una empresa, dueños de oligarcas guatemaltecos, los más adinerados, los más ricos históricamente, los Castillo, los Gutiérrez, los Bosch.
Oligarquía.
Oligarquía. Uh-huh. Pero también empresas transnacionales.
Es refereix sobretot a Cobra, la companyia que presidia Florentino Pérez fins al 2021, l'empresa que es va ocupar de construir tres de les quatre fases del complex que estan en marxa. Van perforar els turons per construir quilòmetres de túnels subterranis, van canalitzar el riu i van deixar la llera pràcticament seca, van emmagatzemar l'aigua i van prohibir l'accés lliure al riu a les comunitats que hi feien vida al voltant, tot sense ni consultar els afectats.
La División de Energía de la Corporación Multiinversiones y Grupo Cobra anunciaron que la central hidroeléctrica Renace 2 empezará a funcionar en junio próximo en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS, a donde pertenece el Grupo Cobra y también presidente del Real Madrid, visitó el país para verificar los avances del proyecto.
Guatemala ratificó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Todo proyecto que llegue a los territorios de los pueblos debe ser consultado. Y eso se respeta, y eso es ley. Y entonces, en el 2017, llevamos a cabo una gran asamblea comunitaria en donde nos eligen a 7 personas para que denunciemos a Renace por no haber hecho la consulta y por la destrucción del río Cabón. Entonces, hicimos una marcha de aquí hasta la capital, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, vamos a entregar este amparo.
Desde el departamento de Alta Verapaz, ubicado a unos 250 kilómetros al norte del país, llegaron cientos de campesinos a primeras horas de la mañana para exigirle al presidente que detenga la autorización de licencias para el funcionamiento de hidroeléctricas en sus comunidades.
Ese día habían todos los nombres de los que nos habían elegido en la asamblea, pero al final solo dos llegamos, los demás ya no.
¿Por qué?
Por miedo, ya no querían. Dijeron ellos que no iban a arriesgar ni sus vidas ni sus de su familia.
Para nosotros los techis, el tzultaca es lo más sagrado que tenemos y lo vamos a defender hasta con nuestra vida.
¿Y Ana Rutilia no tenía miedo?
Y Ana Rutilia, pues, no. Ya solo yo firmé el amparo.
Solo tú, ¿eh?
Sí, y no me acobardé. Firmé y llegamos a la Corte Suprema de Justicia y entregamos el amparo.
¿Temiste por tu vida en algún momento, Ana?
No. Me dijo, tú sola puedes firmar el amparo porque tú eres mujer y no te van a atacar tanto. Ay, entonces como que me las creí en ese entonces. Pero fue todo lo contrario.
¿Te amenazaron?
Sí. Me amenazaron, me intimidaban, me bocinaban, paraban los carros enfrente de mi casa, los de Renace y otros, y me decían, es que usted, ¿por qué se mete a pelear con ellos? Ellos son ellos, y usted, ¿y a mí qué me importa? Luego empezaron también a criminalizarme, me denunciaron por delitos que yo no cometí. La verdad es que se inventaron cada cosa. Me armé de tanto de valor que dije, yo no puedo seguir ni escondiéndome ni teniéndoles miedo.
No els hi té por, però de vegades li toca prendre precaucions. En un dels trajectes que fem a les comunitats, un veí de la zona ens atura. Li explica al Marwin, conductor i amic de l'Anna, que ha corregut la veu aquella volta per la zona. I l'adverteix que alguns habitants, favorables a Renace, l'estaran esperant quan torni, amb no gaires bones intencions, sembla. Decideixen agafar una altra ruta de tornada per seguretat, cosa que afegirà 2 hores extres a un camí ja de per si llarg per culpa de pedres i cràters. Cau el capvespre i, de tant en tant, els fars dels vehicles il·luminen les poques persones que transiten per aquells camins. Són ombres fugaces que la foscor no tarda a engolir de nou. Ningú diria que som a la regió de Guatemala que produeix més electricitat. A les zones rurals, la gran majoria de la població encara no té accés a l'energia elèctrica.
Dones en lluita.
Alta Verapaz és una de les regions més vulnerables de Guatemala. 9 de cada 10 habitants viuen en la pobresa. Més d'un terç de la població és analfabeta. Un terreny fèrtil perquè Renace es pugui garantir suports amb promeses sovint falses de llocs de treball i millores en les comunitats. I això provoca discòrdies.
Las comunidades están divididas. Algunos dicen de que Renace trae el desarrollo, otros dicen que no. Compran las voluntades ofreciéndoles cosas insignificantes. Por ejemplo, reconstruir una iglesia o una escuela. Va comprando a la gente y va dividiendo a las comunidades. Sin embargo, las comunidades viven en el subdesarrollo. Desnutridos, enfermos, realmente sin educación y sin energía eléctrica.
Comparteixen aquesta mateixa visió dues dones que per a l'Anna Rutilia són un referent, la Rosa i la Dominga Chalam. Les anomena les dones de ferro. Aquestes germanes viuen en dues cases aïllades, enmig d'una vall, a pocs centenars de metres de distància l'una de l'altra. Davant per davant, ens diuen. I ens ho hem de creure perquè la vegetació a la zona és tan densa que és impossible distingir on és l'altra casa. Per fer venir la seva germana, la Rosa, s'enfila en una petita plataforma de ciment i la crida. La seva veu ressona arreu. A la casa no hi ha cobertura de telèfon i l'escassa electricitat que tenen, tot just un parell de bombetes, els arriba gràcies a una precària placa solar. El malson d'aquestes germanes va començar fa més d'una dècada, quan Renace es va interessar per comprar-los les terres i elles s'hi van negar. Des de llavors reben pressions i amenaces perquè acceptin de vendre.
Estas hermanas defensoras de la madre tierra, hace varios años la comunidad las fue a sacar de una manera violenta de sus casas y las llevaron diciéndoles o se ponen a la par de nosotros o qué.
Las querían matar.
Las querían linchar, quemar vivas.
¿Cuál es el interés de Renace en las tierras de las hermanas doña Rosa y doña Dominga?
Renace le ofreció 40,000 en un momento para que abrir un camino acá en todo su terreno y ir a tomar las fuentes de agua Don Juan, Cachlán, Caperú, Semuc, todas las fuentes de agua. Para la comunidad ellas son mal vistas, son las enemigas, son las que se oponen al desarrollo. Pero esta comunidad actuó inducidas por la empresa hidroeléctrica Renace. Las han hostigado tanto y las siguen intimidando para que ellas vendan sus tierras. Y ella dice, no lo vamos a hacer. Yo encuentro en Rosa y Dominga las mujeres de hierro, que no se han doblegado ni por la comunidad ni por la hidroeléctrica Renace.
Tot i així, han pagat un preu molt alt per la seva resistència. Mentre les tinc al davant, recordo una foto d'elles de fa uns 10 anys. Joves, determinades, un somriure desafiant i confiat als llavis de la Rosa. Res a veure amb les dones que veig ara. Sempre dignes, però envellides prematurament i trencades a nivell psicològic. La nit abans, uns desconeguts havien rondat la casa. Des de llavors, el gos de la Rosa ha desaparegut. Ens ho explica i de cop esclata en un atac desesperat de plors i sanglots. La Rosa viu amb por. A diferència de la seva germana, és soltera i està sola. En comptes de les habituals cases de llistons, de fusta o de xapa, ella s'ha fet construir una estructura de maons i ciment amb una porta metàl·lica. Una petita presó que li permet sentir-se una mica més segura quan cau la foscor. I malgrat aquest infern, tenen una cosa ben clara. No vendran i tampoc se n'aniran. El desgast tan evident que la defensa de la terra provoca en les germanes Alam afecta en general tot el moviment. Les amenaces han acabat fent que algunes activistes cremades es retirin de la vida pública o que directament hagin abandonat el país. També hi ha divergències en l'estratègia o el lideratge que han creat divisions i enemistats entre les defensores. L'Anna continua, però en paga un preu ben alt. Ha perdut amics i aliats. Ha rebut crítiques ferotges. Se li ha endurit la pell i el to. Fàcilment passa de la ràbia al plor. I tot i així, no ha renunciat a l'alegria. Té un sentit de l'humor sorneguer, riu amb la boca plena i, sobretot, manté un entusiasme gairebé infantil per la vida. Com a bona mestra, li encanta estar amb nens.
Wilson, ah, bon Wilson, Jarutxa, quan et ve, Wilson.
La xiquera, una puta en la columna xina, oh.
Tresteja feliç entre muntanyes. Cada dos per tres fa parar el cotxe per saludar i fer-la petar amb els veïns, per collir herbes que li falten o per rescatar orquídies que algú es lamenta arrencat. Però també té temps per fer broma.
Por la madre tierra!
Ho crida mentre branda el matxet amb què collia unes plantes medicinals. Riu, pren aire i continua, continua, continua sense parar. Renace ha construït 4 de les 5 centrals hidroelèctriques previstes a la zona. L'última va quedar paralitzada per la pressió i el procés judicial iniciat amb el recurs d'empara presentat per l'Anna Rutilia. El cas va anar escalant fins a arribar a la Cort Constitucional. I tot i que l'Anna va aconseguir una primera victòria, l'alt tribunal ha acabat donant la raó a l'empresa. Si la decisió es confirma i és definitiva, hi ha fins i tot el risc que Renace pugui desenvolupar la 5a fase del projecte. Ara, amb el seu advocat, miren de portar el cas a tribunals internacionals. Ens trobem amb Vladimir Soto, a Guatemala capital.
Es bastante claro el revés que nos da esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Vemos que es un retroceso en el tema de derechos de los pueblos indígenas. Es evidente que la oligarquía guatemalteca pues hizo todo lo que estaba a su alcance para mover todo el aparato estatal y ponerlo en contra nuestra.
Y lo único que nos tocaría en este momento es acudir a la vía internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear una denuncia y que por medio de la comisión se conozca este caso y se sancione al Estado de Guatemala por la violación a los derechos de los pueblos indígenas.
El 2019, l'Anna Rutilia també va anar a Madrid per una audiència al Punt Nacional de Contacte, un òrgan no judicial que vetlla perquè les empreses multinacionals espanyoles tinguin una conducta responsable i d'acord amb les directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. Florentino Pérez, evidentment, no s'hi va presentar en persona. L'organisme va estirar les orelles a Cobra. El fet d'haver estat contractada per una companyia de Guatemala va dictaminar no els eximia d'haver de complir els acords internacionals. Mentrestant, l'Anna continua amb la seva cursa contra el temps per reclamar i legalitzar títols de propietat per les comunitats. És l'única manera d'evitar que els indígenes acabin expulsats i les seves terres en mans de grans empreses que les exploten. Quan finalment aconsegueix aquests preuats documents, li agrada portar-los en persona. Hi ha poques victòries i, per tant, l'entrega de títols de propietat és sempre motiu de celebració col·lectiva, gairebé catàrtica. Avui és un d'aquests dies. L'Anna ens porta a la comunitat Sepoque el Porvenir. A l'entrada en rep una bandera vermella coronant un arbre. L'objectiu és que els forasters la vegin abans de posar un peu en aquestes terres.
La bandera roja significa comunidad en resistencia. No cualquier persona puede venir acá, pero nosotras entraremos.
És un recurs al qual recorren les comunitats que viuen sota l'amenaça del desnonament. La bandera indica que estan preparades per enfrontar-se a qualsevol intent d'expulsió. Però també vol dir que ningú hi pot entrar sense el permís de les autoritats locals. A l'Anna Rutilia, per descomptat, la reben amb honors. Una processó amb tots els habitants del poble l'acompanya fins al Saló d'Actes de la comunitat, situat a la falda d'un turó una mica més elevat que la resta d'habitatges del poble. Abans de l'acte oficial, fan una cerimònia maia. Llencen espelmes, alcohol i altres ofrenes al foc mentre giren al voltant i invoquen els diferents nahuals. L'Anna és la convidada principal. Dansa al voltant del foc amb els líders religiosos i en un moment de l'acte la purifiquen amb unes herbes aromàtiques que després també tiraran al foc. Després, entre música de marimba i festejos, l'advocada entrega els títols.
Este momento era tan anhelado, ansiado por la comunidad Sepoque el Porvenir y es que empezamos a reconocer ese derecho ancestral de las comunidades. De recuperar la tierra y el territorio. Entrego en estos momentos las escrituras donde está el centro de salud. Me da mucho gusto que sea una mujer, porque las mujeres somos las que más sufrimos el no acceso a la salud en este país. Vamos a defender
esa, porque esta tierra y ese territorio nos pertenece a los pueblos, el pueblo cachí. Ninguna persona extranjera puede decir que es dueña. Y esa es nuestra lucha. Macamanes Comón. Malaola Colorich y Cazultajá.
Per arribar a aquest moment, hi ha molta feina de picar pedra, moltes trucades incòmodes i moltes visites a les administracions. L'Anna Rutilia sap que si vol que l'escoltin, ha d'anar tan amunt com pugui. Per això, sempre que pot, porta els casos davant de les comissions pertinents al Congrés dels Diputats, a Ciutat de Guatemala. Ens hi trobem a l'entrada ben d'hora al matí. Avui hi acompanya els representants d'una comunitat que veu com la seva regularització porta anys bloquejada. Per arribar a temps i no quedar aturats en l'espès trànsit matinal de la capital, el minibús que els ha portat ha sortit poc després de la mitjanit. Han passat més de 8 hores en ruta. Tot i així, l'Anna està pletòrica.
Buen día. Venimos a una reunión con la Comisión de Ambiente. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. A la Comisión de Ambiente. Gracias.
Quisiera dejar en el uso de la palabra a la licenciada Ana Rutilia Ical de San Pedro Carchá.
Y mi persona va a tratar el tema de la regularización de la tierra de la jurisdicción de San Pedro Carchá. Y esperamos también que no sea como venir acá y perder el tiempo, sino que queremos ser escuchados porque realmente hay demandas que llevan más de 28 años y no han sido atendidas.
En este caso hay que cumplir los requisitos que están establecidos en el reglamento del proceso de adjudicación y regularización.
No puede ser que un trámite dentro de una institución del Estado a estas alturas tarde 23. Primero se muere la gente. Estos son los verdaderos guardianes de nuestros bosques, de los pocos pulmones que nos quedan. El sistema, yo solita o unos cuantos, no lo podemos cambiar, pero la voluntad de los funcionarios y los empleados sí se tiene que dar para que las comunidades accesen a tan anhelado título de propiedad de la tierra. Un quechí o un indígena o un maya sin tierra no es nadie. Muchísimas gracias. Va.
Pero no me regañes, pues. No, muchas gracias, licenciada Ana Rutilia, por esa voz que siempre nos pone firmes.
L'Anna Rutilia descansa poc. A més del reconeixement dels títols de propietat i la seva feina com a advocada i notària, també assisteix de manera gratuïta dones i nenes víctimes de maltractaments o violacions. Ens explica que la seva regió és una de les primeres en violència sexual i embarassos de nenes i adolescents. Entre feina i activisme, li queden poques hores per dormir. Quan necessita recuperar forces, el seu refugi és Semuc Champey. És també un santuari de la natura, un espai protegit on el riu Cabón s'amaga sota terra per tornar a aparèixer diferent només unes desenes de metres més enllà. Entremig, el riu forma unes piscines naturals en què l'aigua agafa una tonalitat turquesa. De fons se sent el so dels centenars d'ocells i dels macacos que cohabiten en aquest entorn. A l'Anna li agrada especialment venir-hi amb les seves dues filles i el seu net.
És un lugar sagrado, és un lugar de respeto, és un lugar donde venimos a llenarnos de energía.
Ante esta persecución, ¿te ha pasado por la cabeza abandonar, dejar de ser defensora de la tierra?
Jamás.
¿Ni un momento?
No. Yo nací aquí, en este territorio quechí. Aquí tengo enterrado el ombligo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy y no pienso pedir exilio a otro país. Aquí está la lucha y la lucha se hace en los territorios, no fuera.
¿Y si Renace 5 acaba instalándose aquí? ¿Esto está en riesgo, Ana?
Claro que sí. Y otra hidroeléctrica más sería la muerte de todo lo que existe en este entorno. Ese es el desarrollo que pregonan. No lo vamos a permitir. Tengo un nieto, se llama Mec, y yo quiero que él y todos los niños y los que no han nacido puedan algún día venir acá y todavía ver lo que nos queda, esa agua, esas mariposas,
esos árboles, respirar el aire fresco, ver el abuelo sol.
Nosotros somos un elemento más dentro de todo lo que existe. Somos parte de, no somos dueños de y no tenemos derecho a destruir la creación.
Asemuc, hi ha un mirador situat a 700 metres d'altura, mitja hora de pujada amb un pendent continuat per un entramat d'escales i passarel·les enganxades a la roca. Un suplici enmig de la calor sufocant i la humitat. En un principi, l'Anna assegura que aquesta vegada no hi pujarà. Després s'ho repensa i pas a pas va pujant tossuda sense alè. Quan finalment arriba a dalt de tot, s'estira uns minuts en un banc. Però de seguida s'alça i avança fins al mirador. Observa al seu voltant i somriu en pau.
Dones en lluita, un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallart.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.